Sabia que es podia fer per molt que li diguessin el contrari i va treballar-hi dia i nit sense descansar. I al final ho aconseguí. S'havia tornat invisible i, a més, podia travessar les parets. Sortí corrents a través dels murs del laboratori per demostrar que tenia raó, mentre un vigilant trobava el seu cadàver mort per esgotament de tant treballar.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquests dies es parla molt de Halloween i s'obre el típic debat sobre si s'ha de celebrar aquesta festa importada dels Estats Units o la tradicional castanyada. Nosaltres no entrarem en aquest debat, però sí que valorem que, amb aquesta excusa, es recomanin llibres, pel·lícules i sèries de terror. I si us agrada aquest gènere, aquestes setmanes teniu moltes cites, perquè són els dies de tot l'any amb una més alta concentració de festivals de terror a casa nostra. Precisament avui destinarem pràcticament tot el programa a parlar d'aquests festivals. Començarem amb la 37a edició del Festival de Terror de Molins, amb el seu director artístic, l'Albert Galera. Després li prendrà el relleu Ramon Daví, parlant del 7è Fantàstic Granollers, i acabarem fent balanç del 13è Cardoterror, on hem conegut els curtmetratges guanyadors dels Premis TAC. Comencem el 8è Quimèric d'aquesta tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
Quan una persona, qualsevol, li preguntes per un festival de terror català, et respon, sens dubte, el de Sitges. Però en la llista de certàmens més importants hi tenim immediatament després el Festival de Terror de Molins, l'únic que forma part de la Federació Europea de Festivals de Gènere, a part del seu homòleg del Garraf. Un festival que del 9 al 18 de novembre celebra la seva 37a edició amb el leitmotiv De Palma versus De Palma. Ho fa amb una trentena de pel·lícules programades, entre la secció oficial, la retrospectiva i la clàssica, així com amb diferents activitats paral·leles. Per desgranar el que donarà de si aquest Festival de Terror de Molins, avui tenim als estudis de Ràdio Sabadell el seu director artístic, l'Albert Galera. Benvingut al Quimèric, Albert.
Gràcies, un plaer.
Molts festivals escullen una pel·lícula o un tema com a leitmotiv. Vosaltres ja fa unes quantes edicions que us dediqueu a fer homenatges, sobretot a directors, no? Cronenberg, Haneke i ara Brian De Palma. S'ha de parlar més de directors i menys de pel·lícules?
Sí, perquè finalment el responsable d'una pel·lícula sempre és el director, tot i que és un concepte molt europeu. Sempre hem defensat la teoria de que el veritable responsable d'una pel·lícula és el seu director, i De Palma, de fet, és un dels principals ambaixadors d'aquest concepte, perquè forma part de la generació del New Hollywood, que justament una de les principals reivindicacions d'aquest col·lectiu era la independència creativa del director com a veritable responsable d'una pel·lícula.
Per tant, creus que els directors transcendeixen les seves pel·lícules, o almenys aquests directors?
Sí, sobretot els directors que són autors. De Palma és un autor pur. Tota la seva obra és d'una autoria absoluta, i per tant hi trobem uns vincles molt, molt clars i molt ben definits. En qualsevol cas, nosaltres no ens obsessionem tampoc amb la figura del director, és a dir, el fet de que hagin vingut bàsicament tres directors consecutius forma part una mica de la casualitat. Sense anar més lluny, el fet de que enguany el leitmotiv sigui De Palma té molt a veure amb una exposició que fem. Per tant, tampoc no és que anem a buscar un director, sí que busquem d'alguna manera una justificació d'entrada, com pot ser una efemèride.
L'any passat eren unes quantes alhora.
Sí, i aquest any també, de fet, amb De Palma tenim els 40 anys de La Fúria, que és una de les seves pel·lícules més vinculades al gènere, amb la qual cosa ens serveix una mica com a punt d'inflexió o com a tret de sortida, no?
L'any passat comentàveu que Haneke no era pròpiament un director de gènere, però que n'havia fet molt i molt de bo. Brian De Palma també té una mica de tot. Per què l'heu triat com a protagonista i l'homenatjat del festival?
Bé, Brian De Palma, òbviament, l'escollim d'entrada, igual que el Haneke l'any passat o el Cronenberg fa dos, és perquè són directors els quals considerem com un dels nostres, en el bon sentit, doncs, de que els admirem moltíssim, no? Clar, De Palma, jo crec, sempre he dit que és un dels directors que genera més passió, més entusiasme, és una qüestió d'exaltació, no? És a dir, veure les pel·lícules del De Palma, suposo també en el llibre que hem preparat, doncs és com una satisfacció absoluta, no? Per què? Perquè mai et canses de revisar les seves pel·lícules, perquè no envelleixen, i en definitiva perquè l'adorem. I d'altra banda, la primera etapa de De Palma, abans he citat La Fúria, però clar, evidentment hi ha els casos de Carrie, per exemple, doncs que són pel·lícules clarament centrades en el gènere, no? I per això, d'alguna manera, a partir d'aquí, i el fet de que poguéssim assolir un material esplèndid que ens ha servit per poder fer una exposició, són els motius a través dels quals, doncs, hem generat aquest homenatge.
Precisament la retrospectiva li dediqueu a aquestes pel·lícules, no? Carrie, La Fúria i Dress to Kill. Per què aquestes pel·lícules en concret? concret.
I fins i tot el Fantasma del Paraíso, que s'ha inclòs una mica al final perquè hi havia uns certs problemes amb la còpia i finalment l'hem aconseguit, per tant també us puc avançar que hi haurà el Fantasma del Paraíso, que d'altra banda és una de les pel·lícules favorites per molta gent que adora Brian De Palma. Hem utilitzat o ens hem servit una mica d'aquestes precisament per això, perquè probablement són les pel·lícules més vinculades en el gènere. Ja sabeu que després De Palma s'ha universalitzat molt, ha acceptat encàrrecs malgrat que mai ha deixat el seu estil. Clar, és el director dels Intocables o de Missió Impossible, pel·lícules d'entrada antagòniques a aquella primera ideologia, aquell primer fer, no? Però en qualsevol cas, evidentment, estem en un festival de cinema de terror i, per tant, De Palma té molt vincle amb el gènere i hem escollit aquestes pel·lícules perquè són com una representació. De fet, Dressed to Kill, o Bestia para matar, molta gent el considera el millor giallo sense ser un giallo, perquè té molt de giallo, justament, però en canvi és una pel·lícula eminentment americana, no?
Sí, podem descobrir noves vessants, no?, de De Palma aquí, en aquesta retrospectiva.
També li dediqueu un llibre que has coordinat tu mateix i una exposició. Comencem pel llibre. Com ha estat per coordinar-lo? Està pensat per persones que ja coneixen De Palma i volen aprofundir, o també serà una bona introducció a la seva obra?
De fet, quan ens plantegem un llibre, o per exemple jo que tinc la sort de coordinar tres del festival, però que han escrit d'altres que no tenen res a veure amb el festival, jo sempre plantejo els llibres de cinema des del punt de vista del desconeixement, és a dir, que serveixi d'alguna manera el que no s'ha entès o el que no el coneix pels motius que sigui, i a la vegada que també serveixi pel cinèfil o per l'entès, entre cometes, doncs d'aquell director, no? Per tant, d'alguna manera intentem fer una mica de pedagogia, mai fem càtedra, perquè és una cosa que no va amb nosaltres, sinó que el que fem és pedagogia, sobretot per despertar i generar passió, no? Que al final el cinema el que ens motiva a tots els que ens agrada tant és aquesta passió desmesurada que ens provoca, que ens fa embogir literalment, no? I aleshores, en el cas dels llibres és això, és a dir, el que pretenem és, en aquest cas hem fet un assaig. És clar, és que de llibres de Brian De Palma ja n'hi ha molts, sobretot a nivell internacional, i per tant no anem a descobrir res. Per això d'alguna manera fugim al fet de, diguem, d'analitzar la filmografia, i el que fem és analitzar els conceptes. Intentem cadascú, des de les nostres sensacions, doncs explicar què és el que ens provoca el cinema de Brian De Palma. I jo estic molt content amb el resultat final, tot i que coordinar un llibre, sempre ho dic, fora d'antena, ara estaria millor dir-ho, és una autèntica bogeria, perquè és molt més complicat que escriure un llibre únicament a nivell individual, no? Però malgrat tot jo crec que el llibre ha quedat preciós, estic molt content i crec que hem fet una dissecció molt interessant sobre l'obra de Brian De Palma, i sobretot jo crec que hem aconseguit el que els primers lectors ja em diuen, que és el fet de donar ganes de veure aquestes pel·lícules, no? Perquè al final els llibres de cinema han de servir per això, més que per una altra cosa, el fet de contagiar, no? El fet de tenir ganes de veure les pel·lícules. I en aquest cas, doncs, ens hem servit una mica d'això, també.
Suposo que el que deies és una bogeria, però quan el veus a les mans i veus que la gent li serveix, no?, com a guia, deu servir, no?, deu omplir, no?
Sí, absolutament, fa una il·lusió indescriptible, evidentment, és un goig, és molta emoció, és la consolidació d'una feina dura i llarga, però en la que, doncs, hi has dedicat moltes i moltes hores, perquè, és clar, sempre dic el mateix, però és que quan escrius un llibre de cinema no és el mateix que escriu una novel·la, que sí, que moltes vegades s'han de documentar, però al final és més la inspiració, no?, el moment de dir, ostres, avui estic inspirat i començo a escriure la història que vull desenvolupar. En el cas del cinema és una constant revisió de les pel·lícules, de documentació, a més de la inspiració de l'autor, no? Per tant, el procés és llarg sempre, però sobretot pel fet aquest que requereix una revisió, en aquest cas, doncs, de 32 pel·lícules que són les que té Brian De Palma.
Déu-n'hi-do. I també es dediquen molt temps a l'exposició, sota el títol Brian De Palma, la mirada desdoblada, i la gràcia, podríem dir, o el tret diferencial, és que inclou un munt de material que ha anat a aconseguir una sola persona, que és el Jordi Batet. Com ha estat aquest contacte amb ell?
Sí, doncs fixa't que parteix una mica just fa ara tot just un any, que és quan em va proposar el Jordi Batet, que per cert és el col·leccionista més gran al món de material de Brian De Palma. Ningú, és que ni el mateix Brian De Palma té coses que té el Jordi Batet, això és certificat pel mateix De Palma.
Ostres.
I per tant, doncs, el material és d'un valor incalculable, i la casualitat fa que fa un any, justament quan jo estava presentant un altre llibre meu que no té res a veure amb De Palma, i va assistir a aquest personatge, i al sortir em va dir, escolta, tu ja saps que jo tinc molt de material del Brian De Palma i tal.
Dic, ostres, i tu, però molt quan és, no?
Clar, és a dir, ostres, d'entrada em va motivar, perquè dic, a mi Brian De Palma m'agrada molt, oi? Com diuen, De Palma és allò que t'atures, ostres, és interessant, no? Però és clar que algú de manera molt apassionada diu, sí, tinc molta cosa i tal, dic, sí, bueno, d'acord, però ja parlarem, no? Sense saber exactament el què. Però clar, un un dia em va convidar a casa seva i vaig dir, ostres...
I et vas quedar a viure allà per
esclar,
sempre.
Ja vaig dir, això té una exposició claríssima, tot i que després també, òbviament, ha costat molt, perquè al final, tot i que tenim una sala d'exposicions amb 7 espais, és una sala d'exposició gran, relativament gran, com totes les sales són complexes, perquè cada sala té uns espais molt concrets i té una infraestructura molt determinada, i en aquest cas, clar, hem tingut que adaptar el material que té ell, que és moltíssim, ha fet una mica un tastet, perquè és que clar, no podem exposar tot el que té, que és una barbaritat. Aleshores ha costat molt el fet de la selecció i el fet de buscar-li un sentit a l'exposició, perquè lògicament tota exposició ha de tenir un què, no? I aleshores bé, li vam donar moltes voltes i al final doncs estem també molt satisfets de com ha quedat i a l'inici doncs ha funcionat molt bé, repercussió molt bona, i de fet aquesta exposició ja ha despertat l'interès doncs des del Museu de Girona, la Cinemateca Francès, els amics de la Setmana de Terror de Donosti i el Museu de Cinema de Turí, amb la qual cosa, òbviament...
Farà gira, doncs.
Intentarem fer gira i tots plegats ens n'aprofitarem una mica. No?
I quan vas posar a fer l'exposició, va haver algun element que et cridés més l'atenció que un altre, que digués, ostres, té aquest objecte o té aquesta cosa que no...
Té uns quants de molt curiosos, però sobretot el valor que té és que té els cartells, diguem, originals, els cartells, els pòsters, per entendre'ns, originals de l'època, però a més de tots els països de procedència possibles. És a dir, nosaltres a l'exposició, per exemple, hem decidit col·locar diversos cartells italians, però perquè són una meravella a nivell creatiu, a nivell artístic, i perquè són els amb els que es va estrenar la pel·lícula. Això té un valor preciós, no? D'altra banda, té moltes figures i, d'entre altres coses, doncs, té la camisa que porta l'Al Pacino, Scarface, i això, òbviament, doncs, ho hem assegurat més que gairebé cap altra cosa exposada pel valor i per l'aspecte simbòlic que suposa.
Ara et falta un maniquí, no? A vida real.
De fet, jo el primer que vaig fer és emprovar-me aquella camisa i no me la volia treure. Em va costar bastant, però al final em van convèncer.
Hi ha fotos d'això? Ho podem demostrar?
Sí, n'hi ha. Hi ha alguna per allà, espero que no circuli.
Ja les demanarem, doncs.
Molt bé.
Si entrem al que és la programació del festival en si, ara estan parlant una mica de tot el que l'envolta, el tret de sortida el donarà Caterhead de Rasmus Kloster.
Can I ask you some questions?
Yes.
What's the best thing about your job?
Serà la primera premiere espanyola d'aquesta pel·lícula i comptareu amb la presència del seu director i també de la protagonista. Què ens en pots dir?
És una pel·lícula que sorprendrà molt, perquè a mi em sembla una pel·lícula excel·lent, però també val a dir que és una pel·lícula increïblement angoixant, perquè fixeu-vos que la història de la pel·lícula passa a sota terra, en una estació de metro nova que s'està creant a Copenhague, i una noia, una periodista que va investigar una mica com van les obres i es queda atrapada dins d'aquestes obres juntament amb dos treballadors. A partir d'aquí la pel·lícula és com una pel·lícula de supervivència, una pel·lícula doncs, a intentar doncs, això, directament sobreviure, i ho fa amb una sensació d'angoixa, de pànic i de claustrofòbia terrible. És a dir, si algú és una mica claustrofòbic ho passarà molt malament.
Si és per l'ambient només, el terror?
Sí, jo crec, vam apostar molt fort per aquesta pel·lícula, primer perquè òbviament no s'havia vist. Després em va dir l'Àngel Sala que, ostres, com se'ns va escapar. També estem per això, alguna vegada, amb tant volum que teniu i amb tants gèneres que abarqueu, doncs és lògic que alguna vegada també se us pugui escapar, entre cometes, alguna cosa, no? Però això de bon rotllo, evidentment. Però la pel·lícula, la veritat, és que és molt funcional, està molt ben realitzada, una factura excel·lent, i estic molt orgullós de que sigui la pel·lícula amb la que comencem el festival.
A més, és un director jove.
És un director jove amb molt talent, és un noi que ve de fer coses de publicitat, però realment amb molt poca experiència en el món del llarg, sí, en el del curt, i jo crec que és un director que es tindrà, que a partir d'aquí segur que se li seguirà la pista i es tindrà molt en compte.
La cloenda serà l'última de Nicolas Cage, Mandy. Se n'ha parlat molt a Sitges i els festivals catalans competeixen per projectar-la. Creieu que serà un gran reclam?
Sí, de fet, les sessions en el cas de la inauguració potser arrisquem, entre cometes, una mica més pel fet de portar una pel·lícula desconeguda, malgrat que sigui molt bona pel·lícula, i per tant això ja d'alguna manera ens ho compensa. Clar, el cas de Mandy ja és una pel·lícula que ja, efectivament, hi ha un llarg recorregut, era una de les més esperades de Sitges, de Nicolas Cage, això evidentment ajuda moltíssim a fer, diguem, un fi de festa doncs, com més espectacular, més llaminer, més cridaner, no? Nicolas Cage, òbviament, ven les entrades per si sol, i a més amb una una pel·lícula on està en tota la seva salsa, amb la qual cosa doncs, pensem, de fet, pel que veiem pel ritme de venda d'entrades, lògicament ha despertat molta atenció.
Ja quasi no en deuen quedar, de fet, no?
No, de fet, hi ha sessions que estan ja molt col·lapsades, com també la Marató, que lògicament és com la nostra sessió final, però d'alguna manera encara és com l'estrella, és una mica l'herència que tenim dels orígens del festival, i per tant sí que és veritat que hi ha algunes sessions que ja funcionen per si soles, fins i tot a vegades abans d'anunciar la pròpia programació.
De fet, anem a parlar de la Marató perquè és el reclam i l'origen, com deies, del festival.
Ok, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes.
Es podran veure 6 pel·lícules, una d'elles sorpresa, per tant, fins que no estiguem allà no sabrem una mica què ens enfrontem. Entre elles hi ha aquesta Ghostland que sentim de fons. Com heu fet la selecció? Què és el que porta cada una de les 6 pel·lícules que heu triat?
Bé, de fet, clar, com que nosaltres tenim un festival de gairebé 10 dies, la programació entre setmana, i la que diem sempre entre setmana, és la programació, diguem, regular, estable, amb la programació del que és la Marató, les 12 hores, és diferent, perquè són fins i tot és públic molt diferent del que ve entre setmana al que ve a la Marató. Amb la
qual cosa, per començar, de prop de Molins o de lluny, no? Perquè sí, clar, entre setmana és més complicat, no?
Sí, però hi ha gent ja que agafa l'abonament i ja es queda tot el festival, i això succeeix cada vegada amb més insistència, no? La programació de la Marató és una mica compensar el fet de portar cinema amb canya, diguem canyero, perquè òbviament a veure una pel·lícula a les 4 de la matinada no pots posar segons quina programació.
Ni a les dues tampoc.
Ni a les dues, i per alguns fins i tot abans, no? Però d'altra banda tampoc no podem desprestigiar la programació, i per tant és una mena d'això, doncs com de conveni entre cinefília, passió i ganes de passar-ho bé, no? Entre tot plegat costa fer-ho, perquè al final, clar, en poc temps acabem revisant més de 400 pel·lícules, i al final la Marató n'hi van 6 i a competició al festival n'hi van 11, per tant és un nombre encara molt baix amb respecte a tot el volum de pel·lícules que tenim per analitzar i que tenim per intentar situar dins de la programació. Jo d'aquesta Marató estic molt content, perquè la veritat és que hi ha títols, primera, amb noms molt importants. Parlaves de Ghostland, que mm-hmm. Pascal Loguia és un tipus ja amb un prestigi enorme, sobretot gràcies a Màrtirs.
Gran pel·lícula.
Sí, i Ghostland és una pel·lícula que agradarà molt, perquè a més és terror pur, és terror clàssic, és terror de família en pànic, de casa amb coses estranyes a dins, amb ninots, bé, en definitiva té tots aquells elements del terror tradicional que agraden tant, no? I pensem que
s'allunya de Màrtirs per això?
Té diversos punts en comú, des del punt de vista dels personatges femenins. La veritat és que recorda bastant, li interessa bastant tota aquesta psicologia al voltant del patiment, sobretot femení. Acostuma a fer pel·lícules molt femenines, aquesta ho és molt també. De fet, les protagonistes són tres dones, una senyora i les seves dues filles adolescents. I és una pel·lícula que fa patir moltíssim, moltíssim.
Però
creiem que funcionarà molt bé, sens dubte.
Les de la matinada, quines podrem veure? No sé, suposo que alguna serà la sorpresa. O...
Sí, de fet, la sorpresa és una pel·lícula que sorprendrà molt.
No.
Mai més ben dit, sí, exacte. Però sorprendrà sobretot perquè hem trencat una mica l'esquema dels darrers anys.
Ah.
Ja no puc dir més, no?
Però habituals em portaran una sorpresa.
Sí, però estic segur que hem apostat molt fort per aquesta pel·lícula, molt fort. Molt fort vol dir que assumint riscos, diguem, com sempre que programes un festival o quan programes cinema en general, no? Però creiem que serà un punt d'inflexió en les nostres sessions sorpreses. I d'altra banda, doncs, hi ha una mica de tot. També hi ha la nova pel·lícula del trio de directors de Turbo Kid, que és Summer of 84, que és una pel·lícula que altra vegada torna a fer un homenatge a vuitanter, cosa que avui en dia funciona també.
I aquesta, sabem, si no m'equivoco, també la veurem al Fantàstic Granollers?
Crec que sí, que sí. També, de fet, va circular una mica per tot arreu, i per tant els fans de Turbo Kid es trobaran amb una pel·lícula potser no tan agressiva com Turbo Kid, diguem, però sí, passat més pel filtre de Stranger Things, que tant agrada, etcètera, etcètera. Sí, endavant.
L'any passat incorporava una nova sala, la Gòtica, i aquest any es converteix en la seu de la secció clàssica. Per què heu decidit impulsar aquesta secció? Què hi heu programat? I la sala va funcionar molt bé?
Sí, efectivament és una sala alternativa, és a dir, la seu nostra oficial és el Teatre de la Penny, però aleshores tenim la sala Gòtica, que ens serveix precisament perquè és una sala molt entranyable, perquè ara l'hem habilitat molt bé, les condicions ara de projecció són prou dignes, i en allà doncs, hem decidit que tindran lloc els clàssics, però perquè els clàssics òbviament hi han de ser, com en tot festival, no? I aquest any doncs, podrem recuperar coses com Terror Ciego, per exemple, que és una pel·lícula que jo sempre li he adorat moltíssim i que em fa molta il·lusió presentar-la en allà, que és la pel·lícula aquella on la Mia Farrow es fa un far de patir, justament quan acabava de venir de la Semilla del Diablo, que ja va patir una bona estona, no? I ens serveix una mica això, doncs, la gòtica, per donar aquest espai als clàssics, a generar després també debat, de tenir tertúlia, en definitiva també contagiar una mica la mirada cap als clàssics que sempre estan necessària ja, i que a vegades ens oblidem una mica, no? I per tant, a partir d'ara sí, volem consolidar molt la sala gòtica per aquest tipus de cinema.
El que hem vist entre la gent que porta blogs de cinema és que tenia doncs, molt bona rebuda, sobretot la programació d'aquest any, no? De dir, ostres, han consolidat la sala i ens ofereixen tot això. Suposo que tenir aquesta predisposició de base dels amants dels festivals ja és un bon punt de partida.
Sí, perquè efectivament hi ha un públic que justament demana, reclama això, no? Sense anar més lluny, ara que parlaves molt de Sitges, clar, Brigaduna, Sitges gairebé té com un públic ja molt concret, no?
Que no trepitgen altres sales.
I que ha millorat molt, perquè els orígens del Brigaduna era bastant esperpèntic per incomoditat, per
ja no és...
deficiències tècniques, sí. I ara ja és una altra cosa, no? Nosaltres, d'alguna manera, pues, intentem fer-nos una mica el nostre Brigadun per entendre'ns o per situar una mica la gent, però sobretot això, sempre mantenint aquestes ganes doncs, de contagiar aquesta passió pels clàssics i pel cinema en general i, òbviament, pel terror de manera molt més concreta.
A banda de les projeccions, com dèiem al principi, hi ha moltes activitats paral·leles, una que sabem que t'agrada molt, que és la ruta de gastroterror, i també els concursos de microrelats i de curtmetratges. Tot això ajuda a donar un empaque al festival, a que tothom tingui doncs, els gustos que tingui trobi la seva parceleta?
Sí, absolutament. Jo crec que l'ambient en un festival és molt important. En aquest cas, la localitat on celebres el festival. El nostre cas és Molins de Rei i des de fa ja uns anys hem consolidat el fet del gastroterror, que òbviament és la culminació de dos grans arts com són el cinema i la gastronomia. A partir d'aquí, fixeu-vos que hi ha fins a un total de 18 restaurants de Molins de Rei. Ja us preguntareu, n'hi ha tants? Doncs encara n'hi ha més, fins i tot, però que s'han anat d'arit, diguem, aquesta proposta. I el que fem amb això és, evidentment, crear sinergies, crear ambient, la gent que va a veure les pel·lícules pot anar a aquests restaurants i trobar-se amb un menú concret, amb sorpreses...
És més, fins i tot podria dir que els restaurants adherents, ja ho dic per experiència pròpia, de no he anat al gastroterror, però com que aquest restaurant està inclòs dins del festival, aniré a sopar allà, no?, quan
Correcte.
Acabi de sortir d'aquesta pel·lícula. Suposo que això us ajuda a tots dos.
Ens ajuda molt perquè justament fa aquest ambient que es necessita. Al final, Molins de Rei, evidentment, s'hi ha de volcar perquè al final és l'activitat o bàsicament l'única activitat internacional que té el poble durant l'any. Ve gent de tot arreu a presentar les pel·lícules, convidem doncs, a gent de tots els continents i, òbviament, Molins de Rei no té una altra oportunitat per visualitzar-se, diguem, al món com és el nostre festival. Per tant, tot això ho han de tenir molt present. I en quant al tema d'activitats que deies també, doncs, per exemple, també hi ha un escape room que ja fa anys que el fem i que enguany té un guió molt clar, que és la pel·lícula Carrie, justament del Brian De Palma, no? Uh-huh. Qual cosa... Ja us podeu imaginar per on pot anar i que pot ser molt divertit.
La gent que no conegui Carrie, creus que se'n sortirà o no cal que hi vagin directament?
Potser és millor que no la coneguin pel que pugui passar, no?
Perquè si no, però, no s'hi apunten, no, ja?
Sí. No, aquest any, evidentment, parlo de Carrie, però perquè Carrie justament també és el cartell una mica que tenim aquest any, és un homenatge a aquesta pel·lícula tan emblemàtica del Brian De Palma, que a més té un dels finals més influents de la història del cinema, no només de terror, sinó del cinema modern en general, que és aquell ensurt final, no sé si recordeu la pel·lícula, tampoc.
Sí.
Spoiler.
No, però el tema spoiler, jo crec que en pel·lícules tan importants com aquestes, l'spoiler per mi no serveixen.
Crec que aquella escena s'ha reversionat i fet gags a tot arreu, no? Des del Simpson fins a...
Però va ser un punt d'inflexió, a l'època mai es havia vist això i després es va anar imitant. Fins i tot després va venir Viernes 13, que va copiar al final, i van venir diverses pel·lícules del gènere que es van basar una mica en aquella idea plantejada per Brian De Palma a la meravellosa pel·lícula.
De totes aquestes activitats paral·leles, quina funciona millor ara mateix?
La veritat és que totes funcionen. També tenim una activitat de jocs, el Molins Horror Jocs, que també funciona molt bé. I aquest any estem apretant molt, de fet ja fa anys que ho fem, però aquest any jo crec que ja consolidem definitivament el Terror Kids, no? Aquest és un tema molt interessant per allò de la pedagogia que parlàvem abans.
Que el terror també és per nens.
Absolutament. A vegades es diu, ostres, com podeu fer terror i fer sessions per nens? Molts pares ens ho pregunten i estan com alarmats i porten els nens però com espantats. No?
Diria que tots els que estem aquí i que som amants del terror hem vist pel·lícules a edats que potser no recomanarien.
És que, no, però és que al final justament els pares, és, quan acaben les sessions tot al contrari, dic, ostres, que bé que ho han passat, que bé que ens ha anat i quina experiència, perquè al final el que fem és doncs, plantejar amb els nanos doncs, com poden ser les primeres pors, la por a la soledat, la por a la foscor, etc, a partir d'unes pel·lícules que escollim ja determinades per ells, i el que fem és generar molt debat, que es parli. Al final és molt important que els nens parlin, i és molt important que quan acabin una pel·lícula es parli de la pel·lícula. I això ho estem consolidant molt, i aquesta és una secció que l'estem reforçant moltíssim, perquè confiem molt, a banda que hi ha els tallers de maquillatge, etc, per ells, els hi volem fer veure cinema, els hi volem fer comprendre el cinema, i que el cinema potser fins i tot els hi doni respostes a molts dubtes que puguin tenir. Per nosaltres això, per mi, sempre ho dic, és una de les millors experiències dins del festival.
I ja per últim, que suposo que és una pregunta que es fa molta gent si us segueix a les xarxes, tot plegat coincideix amb un canvi de look, un canvi d'imatge del festival. Heu renunciat a un logo que tothom el tenia molt interioritzat. Això com ha anat? Vull dir, us ha costat a vosaltres fer el pas? La gent potser ara ja s'hi comença a acostumar, no? A veure la nova M en vermell?
És un tema delicat perquè, evidentment, sempre hi haurà gent que estarà a favor, gent que estarà en contra, però sabem que és un món de constant renovació on les xarxes, efectivament, influeixen moltíssim i on l'impacte visual és determinant. Ens agrada molt el logotip que teníem d'aquell cap tan entranyable que hem tingut sempre, sí. I de fet mai el deixarem de banda, de fet sempre d'alguna manera el tindrem allà present, però hi ha hagut aquesta aposta pel canvi a través de l'EMA, que és, òbviament es fa referència directa a Molins, però que cadascú d'alguna manera l'atribueix una mica a la seva manera cap a on la pot ubicar, no? Jo sempre dic que per mi és un homenatge també a la pel·lícula Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf, que és una M absolutament decisiva, entranyable fins i tot dins del gènere, i per tant amb això d'alguna manera a mi em van convèncer ja quan vam començar a plantejar tot això, no? És una estratègia de la gent de comunicació del festival, i és una estratègia que bé, que en definitiva...
Ha generat bastant debat, almenys entre els cercles de gent que anem pels festivals, no? D'ostres, sí. No ho reconec, no? Ara potser sí, ara que s'acosta el festival i que deu fer potser que 5 mesos o 6 que aneu, sí. Aneu fomentant el canvi d'imatge.
Sí, al final és com tot. Jo crec que d'aquí un temps i d'aquí unes edicions estarà tan consolidada aquella M, que és una M molt característica també, doncs aquella M d'alguna manera estarà molt arrelada i crec que ningú ja entrarà en aquest debat o en la polèmica. No? Al principi, òbviament, és complicat i és difícil, però al final és la nostra M i ens l'hem fet totalment adient al nostre festival.
Doncs, Albert Galera, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell, acostar-nos a aquesta 37a edició del Festival de Terror de Molins. Allà hi serem, també, per veure les pel·lícules, les propostes que teniu, per poder-ho explicar també aquí a Ràdio Sabadell. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri.
I no deixem de parlar de festivals i de Molins de Rei. Anem fins a la capital del Vallès Oriental perquè el fantàstic Granollers celebra la seva 7a edició del 8 a l'11 de novembre al Centre Cultural d'aquesta ciutat. I ho fa amb la projecció d'una àmplia selecció de curtmetratges i amb pel·lícules d'anomenada que han arrasat en altres festivals però que difícilment s'han pogut veure en lloc més. Per descobrir el programa d'aquest fantàstic Granollers parlem amb el seu director, el Ramon Daví. Benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda i moltes gràcies de nou per oferir-nos aquest espai per xerrar de cinema.
És un plaer poder descobrir festivals, sobretot per la gent que encara no us coneix, que suposo que cada cop és menys, no?
Home, doncs això ens agrada pensar. Ens agrada pensar que després de 7 anys ens hem fet miqueta com una formigueta, ens hem anat fent un nom en el panorama de festivals de Catalunya i cada any creixem una mica més en públic, això és veritat.
Suposo que us fixeu també aquesta fita, no?, de cara a aquest any.
Sí, i tant, home, a veure, nosaltres sempre diem el mateix, eh? La nostra fita és que la gent que vingui se'n vagi contenta, ¿vale? Si ve més gent, perfecte, si ve menys gent, plantejarem a veure què ha passat, però almenys que la gent que vingui s'ho passi bé, és el nostre objectiu principal.
L'any passat teníeu el lema Adopta un monstre com a eix temàtic. Aquest any ho són les onomatopeies, hem vist la vostra pàgina web amb tot de boques i... Per què? Per què heu triat aquest tema?
Sí, aquest any una mica l'eslògan és el fantàstic fa soroll i és una mica una metàfora jugant amb que, hòstia, que el gènere fantàstic doncs està present i que fem soroll, no? que ens fem escoltar, i no només el gènere sinó també el festival, no? Diguéssim, a nivell potser més de ciutat i de comarques, com fer un reclam, no? Deia, i estem aquí i escoltem-nos, i clar, hem volgut jugar una mica amb tota la idea de les onomatopeies del cinema de terror i fantàstic, que són molt clàssiques, però no sé, el crit, el soroll d'home llop, no? El soroll de zombi, el soroll d'un ovni. Hem jugat una mica amb les onomatopeies clàssiques i hem buscat, doncs, com a icona que centrifiqui totes aquestes onomatopeies, doncs una boca així com, diguéssim, cridanera, no? Una mica per lligar-ho tot.
Un dels eixos centrals del festival és el concurs de curtmetratges. En veurem una vintena, els finalistes. Com anà la convocatòria d'aquest any?
Home, doncs mira, la veritat és que nosaltres sempre reivindiquem la figura del curtmetratge, perquè per molt que les pel·lícules són és el reclam, potser, no? O és potser el més llaminer, perquè, hòstia, sense parlar d'un títol o un altre que has potser vist algun tal tràiler... Clar, els curtmetratges són els grans desconeguts, però són les grans sorpreses, a la vegada, perquè llavors la gent ve, i ve per veure la pel·lícula, però com que el pack, diguéssim que el pack d'entrada t'hi entra també el pas de curtmetratges, llavors la gent es sorprèn dels curtmetratges. Per què? Doncs perquè, com molt bé deies, al final la selecció que fem, aquest any hem tornat a rebre al voltant de 500 curtmetratges. Sempre, ens movem sempre per unes xifres similars, uns 500 curts, 450, 500... D'aquests 500 els veiem tots, tenim dintre l'equip, doncs tenim dos persones que es dediquen a veure'ls tots, i llavors ens fa una preselecció d'aquests 500, els baixen a 50, i llavors a tot l'equip veiem aquests 50 i decidim quins finalistes, en aquest cas 22, formen part de llistat de competició. Llavors, com a novetat d'aquest any, apuntar que hem arribat a una espècie de conveni col·laboració amb el MAC, que és el Mercat Audiovisual de Catalunya, que es fa aquí a Granollers, i bueno, tindrem una dotació econòmica de 1.000 euros pel premi del jurat a millor curtmetratge. Que això, doncs, hòstia, per nosaltres és un honor, ens posiciona, ens dona una mica més de prestigi a nivell de festival, i també doncs, ens fa molt feliços poder otorgar un premi tan valuós a aquests directors i directores que cada any ens envien els seus curtmetratges i que fins ara no ens havien pogut donar cap de recompensa que les gràcies, no, diguéssim. O sigui, aquest any el Festival de Curtmetratges, que aquest, diguéssim, adquireix el nom Premis Fantàstic MAC, doncs guanya en prestigi i guanya en qualitat. La gent que vingui fliparà.
De fet, l'any passat ja vam descobrir curts que després hem pogut veure tot arreu, no? com el de RIP, no? Curts que quan els vam veure allà vam dir, ostres, quina joia!
Sí, cert. Hem tingut... Bueno, clar, és que al final el recorregut dels curtmetratges és molt gran, però a nivell de festivals d'aquí n'hi ha molts que sí que també es nutreixen, no? a través dels curtmetratges, però nosaltres sempre hem volgut donar un especial èmfasi, principalment perquè també, com a festival petit que som, doncs, evidentment el nostre pressupost no ens permet fer un festival de molts dies, moltes projeccions de pel·lícules, i els curtmetratges, doncs, el sistema és diferent, no? El sistema de drets i tal és diferent, no és com les pel·lícules. Per tant, sempre ha sigut per nosaltres un puntal, i poder, com deia, poder... premiar aquest puntal, doncs, per nosaltres ha sigut un fonamental i un pas endavant a nivell d'organització i a nivell de festival.
I precisament parlant de pel·lícules, heu programat pel·lícules que tenen molt ressò, com Matar a Dios, Mandy, que ha estat com una dels reclams de Sitges, sí. Aterrados, o Revenge, que també és un pel·liculón. Són títols que són més coneguts, no?, que els de l'edició anterior. Voleu pujar el llistó per captar més públic?
La veritat, aquest any estem supercontents en aquest aspecte perquè, clar, com et dic, les pel·lícules sempre són el reclam i nosaltres sempre ens hem emmirallat molt amb el Festival de Sitges, no? Som seguidors des de fa molts anys del festival i per nosaltres és com el termòmetre, no? I, hòstia, a veure, aquest any què és el que agrada, el que no agrada, i hi havia anys, com els anys anteriors, que ens costava molt arribar a poder projectar una pel·lícula que estava ara mateix en circuit de festivals, no? Sempre algunes pel·lícules, com aquest any també tenim pel·lícules que són de l'edició anterior, de l'any o l'any passat, diguéssim. Però aquest any tenim Mandy, que hem pogut aconseguir tancar la col·laboració per poder projectar-la, tenim Aterrados, són pel·lícules que venen directes de Sitges,
i que... I que, bueno, que se n'ha parlat molt.
han tingut premis, bueno, Mandy, Panos Cosmatos, millor director aquest any, Aterrados, molt bona crítica, Matar a Dios, l'any passat premi del públic a Sitges, i aquest any ha tingut recorregut de sales de cinema també, o sigui que tenim una oferta molt variada i estem supercontents de poder oferir al públic del Vallès aquestes pel·lícules.
També tindreu l'exposició del 30è aniversari del Meu veí Totoro, que acompanyeu de la projecció de la pel·lícula. És una oportunitat per fer arribar aquest clàssic a les noves generacions?
Sí, home, el Totoro és una pel·lícula que és això, no passin els anys que passin, aquest any se'n celebren 30, però quan en celebrem els 60 seguiran d'haver-hi els mateixos fans de l'època que va quan va sortir la pel·li, bueno, alguns potser ja no estan vius, però ja, entenc, però i les noves generacions també, no? Mira, ara com a anècdota, però un bon amic meu té un nen que té 2-3 anyets, sí. I l'altre dia em deia, hòstia, és que li tinc que posar el Totoro cada dia. No hi ha dia que no em demani el Totoro.
Ha creat un monstre.
Exacte, ha creat un monstre. I aquest any, doncs clar, el 30 aniversari, vam pensar, hòstia, és una bona manera de projectar un clàssic, que no som molt de projectar clàssics, però hòstia, un aniversari com el 30è d'una figura quasi bé de la cultura popular com és el Totoro, i a part hem tingut la sort de que aquest any el Jordi Pastor i el Reinaldo Pereira, que són, bueno, el Jordi Pastor és dibuixant de còmics, professor de la JOSO, i el Reinaldo Pereira és el subdirector de Festival Nocturno de Madrid, s'han currat una exposició que són, es diu, són 30 anys, 30 artistes, i són 30 versions dels protagonistes de la pel·lícula o del mateix Totoro en forma d'obra pictòrica. És una exposició impressionant. No t'hem tingut la sort de poder-la veure. A més, ha tingut recorregut a altres festivals d'aquí a Catalunya. Crec que va estar el festival de...
El Sant Cugat també el van veure.
A Sant Cugat també, exactament. I ara tenim la sort que la següent parada, el Gato Bus, no, diguéssim, per fer una mica un similar amb la pel·lícula, és Granollers. I pues, quina millor manera que acompanyar l'exposició, o al revés, quina millor manera d'acompanyar la pel·lícula que amb l'exposició. No? Per tant, la gent que vingui a veure Totoro, si no l'han vist, perfecte, si l'han vist, gaudiran de l'exposició i serà doncs una mica aquest homenatge que li fem al Totoro i al cinema d'animació japonès que recuperem, ja que l'any passat no vam poder fer cap projecció d'anime.
I tot plegat ho feu a preus molt assequibles, 5 euros per sessió, de forma anticipada o 6 de taquilla. Creieu que aquestes propostes culturals s'han de posar a l'abast de tothom, que està bé poder baixar els preus en comparació amb altres festivals, com deies, el de Sitges, res a veure, no?, el preu de les entrades?
Sí, bueno, a veure, està clar que no es podem comparar tampoc a nivell de preu, no? Però nosaltres sempre hem tingut la política de posar uns preus assequibles per tothom. Però per què? Perquè al final la nostra filosofia com a festival és apropar aquest gènere cinematogràfic a la gent, no? Per tant, i el preu sempre pot arribar a ser un hàndicap, no? Doncs, i llavors sempre hem volgut tenir uns preus molt econòmics. També vam començar en un moment en què hi havia una crisi molt forta a nivell cultural i no podíem, evidentment, posar uns preus desorbitats o desobitat en funció del moment cultural i econòmic que es vivia, no? Doncs, i ara, tot i que hem anat creixent, hem volgut sempre mantenir aquests preus més mòdics, no? Doncs perquè al final el que volem és que la gent vingui. El que volem és que la gent vingui i que la sala es vegi plena i que la gent s'ho passi bé. Això és el nostre objectiu. Per tant, si els preus us semblen a vosaltres, per exemple, o semblen raonables, doncs nosaltres contents.
I tant.
Ja porteu 6 edicions a l'esquena. El fantàstic Granollers que veurem aquest any seguirà el model que podrem veure en futures edicions?
Home, la veritat és que ens vam marcar una fita l'any passat, com acabem, dir, home, si arribem al 10è aniversari, el 10è any ho hem de petar. O sigui, ho hem de petar. I, saps, o sigui, ja no a nivell de... Vull dir, hem de fer alguna cosa molt gros. I potser aquell any serà l'últim perquè acabarem tan cansats que no voldrem fer mai més, o al contrari, no? Però el desè any sempre, d'aquí fins al desè any, es anirà movent por ahí. Home, aquest any hem pujat un dia més. Abans fèiem 3 dies, aquest any fem 4 dies. Projectem més pel·lícules, més curtmetratges, i bueno, potser aquest és el model que ens sentim còmodes ara mateix. Potser l'any que ve podem incorporar, nosaltres sempre diem, hòstia, ens encantaria poder convidar algun director, directora, o algun actriu, o algun actor que fes... Són petites coses, petites fites que ens vam marcar com a festival, que clar, o sigui, aquí, bueno, la gent, no sé però nosaltres ningú es guanya la vida d'això. Som cinc amics que al final vam canviar el sofà i la tele de casa per la butaca i la pantalla de cine, eh? Vull dir, ningú s'hi guanya la vida.
Com tants festivals, oi, d'aquí de Catalunya?
Exacte, tothom ho fa en el temps lliure, per tant, intentem fer allà, arribem fins on podem. Ara el disseny us prometem que, vamos, tenim algun ment que encara no podem dir i que més o menys sabem que es podrà fer, però bueno, d'aquí fins al disseny tot es mourà pel mateix.
De moment, a gaudir del 7è, d'aquest 8 a l'11 de novembre al Centre Cultural de Granollers, aquest fantàstic Granollers. Moltes gràcies, Ramon Daví, director del certamen, per exposar-nos una mica doncs, a què podrem veure aquests dies.
Sí, gràcies a vosaltres. I recordar a la gent que escolta'm, veniu, que el cinema fantàstic és molt més que el sang i fetge, que hi ha gent que a vegades diu, hòstia, és que jo no sé si anaré perquè a mi les pel·lícules de por... No, mentida, hi ha de tot. Hi ha comèdia, hi ha thrillers, és a dir, veniu, entreu a la pàgina web, veieu les projeccions, i si us ve de gust venir, hòstia, amb Granollers, us està esperant.
Doncs així ho esperem. Moltes gràcies, Ramon, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Vinga, salut i fantàstic. Adéu, adéu.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Doncs hem parlat de dos festivals que estan per venir, el de Molins i el fantàstic Granollers, i ara parlem d'un festival que just s'acaba d'acabar, que és el Cardo Terror, que ha fet la seva 13a edició aquesta setmana passada, una edició que tenia com a tema les seqüeles i que moltes persones van agrair moltíssim, sobretot els nostàlgics, perquè van poder veure pel·lícules com Pesadilla en Elm Street 3, que de totes les seqüeles diuen que és la bona, diuen?
Jo encara vaig veure la primera.
Alfons, fora d'aquí, persona non grata ja.
Bueno, si vols parlem de quines pel·lícules també et falten per veure.
Per un altre programa. També vam poder veure la quarta part de Viernes 13, Gremlins 2, que també va ser molt aplaudida.
A mi m'encanta Gremlins 2.
Zombies Nazis 2.
Más zombies y más nazis, no?
També va tenir, la gent que havíem vist la 1, teníem ganes de veure la segona per veure si s'havien passat més de voltes i...
Sí, no va decebre.
Podem dir que sí. Sí, sí. A mi el que em va sorprendre més, potser, és la mitjana d'edat de la sala, perquè hi havia com dos grups molt clars. Un de gent de 35 cap amunt i un altre de gent de 15 cap avall.
Els del mig no hi eren.
No. Llavors, clar, ens vam trobar aquí a Pesadilla en el Street 3, que dius, amb unes nenes de 13 anys just a la filera davant, que dius, és impossible que hagis vist la 1 tampoc, no? Però la gràcia és que nosaltres, la gent que ja havíem vist aquesta pel·lícula en el seu moment, quan la veiem ara, hi havia coses que ens grinyolaven, no? Perquè hi ha una escena, per exemple, que és com l'aparició de Mr. Proper, que dius, buah, que cutre, et poses a riure. I, en canvi, les nenes aquestes, que el primer cop que ho veien, potser no els hi xocava tant. És una reflexió que faig que potser elles, que estan acostumades al cinema digital d'ara, podrien dir, buah, què és això? I en canvi ens passava a nosaltres, no?
Potser
els de la generació...
Potser perquè no saben qui és Mr. Proper.
És veritat, si no has vist cap anunci de Mr. Proper, clar, potser no te recorda
potser
res.
Potser l'últim que el vam veure potser fa 10 anys o alguna cosa.
Roger Benet, des de l'altre costat de la peixera, fa cara de no tinc ni idea de què m'estàs parlant.
El Millennial que tenim aquí no en sap res.
Re, en tot cas, tot un èxit d'aquestes projeccions de gent de diferents edats. Segons l'organització, un miler de persones van passar aquests dies, des de dijous fins diumenge, per les diferents sessions programades. Cosa que al final és pràcticament omplir la sala cada una de les sessions, que està molt bé. I una de les sessions que va acollir, precisament, que ja és tradició, és l'entrega dels Premis TAC, dels Premis de l'Associació de Terror arreu de Catalunya.
Ah, no, la tomografia axial computeritzada.
No. Hi ha molts TAC i és complicat. El que sí que es fa, doncs, és triar un curtmetratge de cada un dels festivals, no? Per exemple, un dels curtmetratges que ha guanyat l'Infest Rubí, per dir-te alguna cosa, doncs el posen de finalista. Llavors van projectar tots els finalistes i doncs es va fer públics els guanyadors. El guanyador el millor curt va ser per el Cuerno de Hueso. És un curt d'Adrián López i la veritat és que jo no l'havia vist i em va sorprendre molt gratament per la qualitat del curt, no? De la imatge, de l'argument, no? et fa mantenir una intriga i una tensió i al final doncs, és el nivell fantàstic que ens agrada.
El
no?
cert és que els curts crec que en un parell d'anys o tres han millorat moltíssim.
Sí, és una reflexió que fèiem amb el jurat, ara ja anirem a parlar-ho, però que es nota també any rere any en aquesta promoció dels curtmetratges dels Premis TAC. La millor interpretació va ser per Waste, que l'havíem vist en algun altre festival, ara no facis dir quin. L'argument del jurat és que és per la seva posada, delicada posada en escena. És un grup d'actrius. És molt difícil d'explicar, perquè és com... La noia que té el llapis té el poder, i el que va fent amb el llapis ho van fent la resta de noies, que sembla que és un grup com de 8 o 9 noies, totes amb roba interior, sembla un anunci de Woman's Secret. Sí, a tu t'agradaria.
L'anunci de Woman's Secret.
I de fet, quan van dir, mira, estàvem esperant que tenia un representant, alguna representant de Westin, no ha pogut venir. Una noia de darrere meu va dir, s'estan vestint. Bueno, segurament encara no ha acabat de vestir-se. I els millors efectes especials va ser per Justicia Justiciera 3. Ha acabat ja el seu recorregut de 2 anys per festivals i ho ha fet doncs, emportant-se aquest premi potser més tècnic, però que no deixa de ser un reconeixement després de tots els premis que s'han dut en aquest recorregut. Vam poder parlar, primer de tot, amb dos membres del jurat, la Maite Pasqual i la Mònica García, que van destacar, com deies tu, el nivell dels curts d'aquesta 9a edició dels Premis TAC.
Realment és molt bo, en totes les categories que havíem d'escollir, hi havia molts bons efectes especials, hi havia històries realment colpidores, o sigui, demostra un pols de la producció fantàstica catalana magnífic.
Bueno, sí, la veritat és que el nivell és molt bo, així que ha sigut un honor, no?, per nosaltres poder, bueno, valorar el treball que hem fet. Que, bueno, hi ha les persones que han pogut fer aquests curtmetratges i estem molt contents. Bueno, hem hagut de debatir alguns temes, però ha estat bastant... Ho teníem bastant clar, la veritat.
Són curts que ja han fet un recorregut en festivals, per tant, ja la majoria ja els havien vist, alguns fins i tot el que va guanyar el meu festival. I realment, doncs, ja saps que hi ha un nivell de qualitat. I entre nosaltres, doncs, a més, els tres som del sector, per tant, hi havia una afinitat d'identificar ràpidament quina és la millor interpretació, quin és el millor curtmetratge. O sigui, era molt fàcil poder valorar-ho i hem estat bastant d'acord. La producció de curtmetratge en tot el món, de fet, ha passat de ser una mena de cantera de talent, de joves realitzadors que fan el seu primer treball per poder fer algun dia el pas al llarg, a ser, de fet, una opció més per qualsevol realitzador. O sigui, és un format més, un llenguatge més que és més curt, més concentrat, el que tu vulguis i que és a l'abast de tothom, gairebé. Ja no és el que deia, una mena de demostració del jove que surt, sinó fins i tot hem tingut noms consolidats que han decidit en un moment donat fer un curtmetratge o fer el que ara està molt de moda, que són les pel·lícules per sarments. Aquí a Catalunya, la producció de curtmetratges amb escoles com l'ESCAC, Bandapart, etcètera, o sigui, té una musculatura que dèiem molt, molt important i, de fet, tenim dins del jurat un dels guanyadors de l'edició passada, que demostra el nivell i el talent local que tenim i que és perfectament exportable.
També vam poder parlar amb el Rafa Dengrà, el director i el creador d'aquest Justicia Justiciera 3. Estava molt content de poder recollir aquest nou premi, aquest nou guardó, després d'aquest recorregut pels diferents festivals i sobretot en un moment molt important per ell, perquè està treballant en la seva primera pel·lícula.
És el final del trajecte, perquè no sé si potser li queda un o dos festivals més, però nosaltres ja hem parat de moure'l, és ja gent que el demana, i el broche d'oro perfecte era estar aquí al TAC, ja com a finalista ja era un premi, i guanyar millors efectes, doncs és fantàstic, no ens ho esperàvem i supercontents.
De fet, comentaves que ja no l'estem movent per festivals, però sí que ja està, es pot veure públicament. Està tenint bona resposta, la gent l'esperava també, la gent típica que se l'està perdent de festival en festival.
Jo crec que ja poquets ja que no l'havíem vist, però bueno, està funcionant bé per al poco bombo que li hem donat, no? I sí que és veritat que tenim fans molt, 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 molt fans que ens demanaven d'on se puede ver el corto, el volem tenir, no sé què, i els vam dir, vinga, doncs el pugem ja online i que el puguin veure sempre que vulguin, i si el veuen 10 vegades en bucle, doncs allà ells.
Ara ja tanques aquest procés de difondre el projecte de Justicia Justiciera, però estàs treballant en un altre projecte una mica més gran, no?
Sí, tenim la sort de donar el salt ja al llargmetratge, que creiem que ja era hora, després de tropecentos curtmetratges, d'haver guanyat premis molt importants, d'estar seleccionats als festivals més prestigiosos. pensem que ja era hora de poder fer el llargmetratge i gràcies al Marc Carreter, que ens produirà, doncs farem aquest salt amb la pel·lícula d'Imago.
Ens pots avançar alguna cosa? Què és el que podrem veure? És en la mateixa línia, doncs, gamberra del que hem pogut veure o vas cap a una altra banda?
Doncs us explicaré coses sense fer spoiler, que si no després el Marc em renyarà.
Però... I a mi.
No, però sí que podem dir és que no seguirà la línia de Brutal Relax o Justícia Justiciera. Sí que, òbviament, estarà en el gènere, que com sempre tot el que fem, i serà terror, però serà terror seriós. No serà amb humor, sinó que serà... Intentarem fer por, i fer por de veritat, que és molt, molt complicat per nosaltres. Pensem que és més complicat que si et recolzes en l'humor. Però ens feia molta il·lusió començar amb una pel·lícula d'aquest estil, i més, doncs, bueno, és que ja anireu sabent coses.
I amb quins terminis juguem? Ara mateix comentaves que esteu a la fase de projecte, quan començareu a rodar?
Doncs ara estem a la fase de preproducció i esperem poder rodar cap a l'estiu, potser sobre la possibilitat de fer-ho a la primavera, que encantats, i si no, a l'estiu, a passar calor, però tot, molt contents de poder ja començar la pel·li. Tenim moltes ganes, però bueno, haurem d'esperar uns mesos fins que puguem començar.
Creieu que tot el bombo, el coneixement que ha donat Justícia Justiciera us pot ajudar també a que la gent, quan surti la pel·lícula, doncs ja sàpiga qui sou i vingui a veure-us?
Sí, jo crec que sí, que els curtmetratges ens serveixen a nosaltres per aprendre, per tant de coses encerts com d'errors, i a part hem tingut la sort de donar-nos a conèixer amb Justícia Justiciera i amb altres curtmetratges, i jo crec que sí, de fet la notícia del salt al llargmetratge ha tingut molt ressò i estem supercontents, o sigui que ara apretarem les dents per fer un bon producte, i després, res, ensenyar-lo i a veure què opina la gent.
Més enllà dels premiats, també vam tenir a la sessió l'equip artístic d'un dels curts finalistes, l'Imedium, que va ser un dels triomfadors de l'Infest Rubí de l'any passat, en vam parlar aquí al Quimèric, i que també ha obtingut últimament un premi important a Montreal. Vull dir que déu-n'hi-do, sí, això els ha donat
Canadà,
també...
És Canadà, no? L'altra banda del Charco.
Sí, els han donat molta repercussió, els han trucat de molts més festivals després, i res, recordar-vos, era una aplicació de telèfon mòbil que et permet contactar amb els morts. Llavors és una història de terror basant-te en aquesta aplicació. Vam parlar amb la Carlota Vallhonrat i el Joan Maria Catsans, que ens van apuntar què és el que volien provocar amb aquesta idea.
Una mica què pensar, no? La idea també, un curtmetratge gravat amb mòbil que parla d'una aplicació de mòbil, també va una mica per aquí, no?
En la que la càmera sempre la porta el personatge, no hi ha el càmera, sinó que la càmera, sempre el mòbil com nosaltres a la vida, sempre el tenim nosaltres a la mà, està fet així, sense el càmera, no?
De fet, la presentació que estan fent d'aquest curt és com si fos una mena d'anunci d'una aplicació real. I, de fet, això ha fet que el projecte segueixi.
Estan escrivint-se curtmetratges que segueixen una mica amb el rotllo aquest de l'Imedium. De fet, és que hi ha una pàgina, un Facebook... Bueno, hi ha tota una història al voltant de l'Imedium, que la gent, si ho busca una mica per internet, ho trobaran.
Una mica aquesta idea, així, de fer curts, molt curts, també, no? Que si ho heu vist, és el curt més curt que ha sortit en aquest festival, no?
De fet, al Facebook d'Imedium podem trobar vídeos com aquest.
She's also talking about the balloons here with the lantern that someone let off for her. Yeah? Okay. And she says, I've got the balloons.
Són vídeos que simulen les experiències de diferents persones que ja han provat aquesta aplicació. O sigui, han creat tota una mitologia al voltant d'això. I hi ha imatges de famosos, de morts, amb l'eslògan d'Algú vol parlar amb mi? Per exemple, el David Bowie, la Marilyn Monroe...
Podries parlar amb qualsevol persona de qualsevol època?
Sí, només has de saber la data de la mort o de naixement.
Ah, està bé, això.
Llavors, què ha passat? És que això és boníssim, m'ho explicaven i no m'ho creia. Que la gent s'ha cregut que aquesta aplicació existeix, en versió beta, i els estan arribant missatges de gent que diu, mira, el meu marit ha mort tal dia, o la meva filla ha mort tal dia, perquè volen entrant a la prova beta de l'aplicació per parlar amb els seus éssers estimats morts.
No sé si hem vist massa Black Mirror o poc Black Mirror.
No ho sé, però, ostres, és sobte, no? El fet de dir, és un curtmetratge és d'una aplicació i fas també la campanya de màrqueting que la gent està demanant aquesta aplicació.
Sí, sí, un premi per ells també això, no? El premi al millor màrqueting.
Sí, sí, per mi tota una sorpresa, ja et dic. I llavors, a part d'aquesta sessió, ja aparcant el tema, al Cardoterror també doncs, van parlar del Laberinto del Fauno. Perquè s'havia d'entregar el Premi a la Trajectòria i el van entregar a Sergi López com a actor de pel·lícules com aquesta, relacionades amb el gènere fantàstic. El Sergi López havia de ser allà en aquella sessió per poder fer una tertúlia amb la gent del públic i poder recollir el premi. Finalment no ha pogut ser perquè està en un rodatge a Còrsega i a l'últim moment doncs, no va poder venir. Però el que sí que van fer és fer un vídeo amb ell de quan li van entregar el premi quan el van veure a Sitges. Recordem que el Sergi López és de Vilanova, a la població al costat sí. de Sitges. Per tant, doncs, era com, mira, passava per aquí, recullo el premi del Cardoterror i de pas us faig un vídeo. I ell explicava que recorda molt d'afecte a Laberinto del Fauno, com va treballar amb el Guillermo del Toro, i va explicar anècdotes com aquesta.
Home, el laberinto, el record que tinc del Laberinto és que el Guillermo, clar, jo ja em veieu, no?, que soc d'aquí a Vilanova, tinc un accent català. Llavors el paio, cada cop que se m'anava, vaig tenir que fer cursos d'anar a cavall, cursos militars, de disciplina militar, de fer anar una...
La pistola.
Una Luger, aquesta normal pistola. Sí. I també de dicció castellana. Perquè no vol dir que durant el franquisme no vol dir que no haguessin fatxes catalans, que segur que n'hi ha d'haver, perquè tenim de tot. Però clar, el capità Vidal, no sé què, amb accent català, amb el Guillermo no li acabava d'agradar. Llavors cada cop que em sortia l'accent català em deia López, se te va el fuet! Perquè jo li vaig regalar un parell de fuets i vaig dir, és que estic fer d'aquí, no? Ja veres que a ti te va gustar, tu que eres de vida, saps? I el tio cada cop que se m'anava d'això diu, mira com el fuet, bueno, fer això, és aquesta broma que fotia el monstre aquest del Guillermo, que és un... Bueno, la pel·li, si no l'hagin vist, ja ho veureu, és una brutalitat,
és fantàstic,
és un objecte per mirar-se'l un rato.
Doncs entre aquesta anècdota i la d'Ei Medium, jo crec que ja marxem del Cardoterror amb moltes coses que explicar, eh? Potser fins i tot per recordar en el programa número 100 del Quimèrica, el tenim molt a prop, el dia 28 de desembre.
I amb millor veu.
Avui, amb aquesta veu, queda bé. Podríem gravar la promo ara quan acabem.
Escolteu el programa número 100 i tots els d'abans. I tots els de després.
També, també. Doncs així ha donat de si aquesta 13a edició del Cardoterror. Ganes de la següent edició, perquè cada cop doncs, tenen més públic i tenen propostes doncs, que poden agradar a més gent. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem centrat en els festivals de terror que aquests dies tenim a casa nostra, des del Festival de Molins, el Fantàstic de Granollers i fent balanç pel Cardoterror. Tornem la setmana que ve amb un especial del Saló del Manga de Barcelona, explicant-vos tot el que s'ha parlat en les seves conferències, les exposicions, també l'ambient i els guanyadors dels concursos de cosplay. No us ho perdeu. Adéu-siau.